Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Aquest matí al Suprem, l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, ha assegurat que el 20S, la Policia Nacional, va retirar-se amb precaucions innecessàries de davant de la seu de la CUP.
Se retira la Policía Nacional hacia las 8 de la tarde, 8 y algo, sin ningún tipo de incidente. Tampoco entendí por qué para retirarse tuvieron que disparar unas salvas cuando las 3.000 personas que estaban ahí, insisto, estaban allí de una manera festiva, tranquila, muchos sentados en el suelo, otros bailando, otros simplemente pues esperando que se retiraran.
En el seu testimoni, demanat per les defenses de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, ha explicat que va arribar-hi juntament amb Eulàlia Reguant i Gabriela Serra i s'hi va passar gairebé 8 hores. Primer va anar a la concentració davant de la seu d'Exteriors, a la Via Laietana de Barcelona, després a la d'Economia, cap al migdia a la seu de la CUP i finalment un altre cop davant d'Economia.
Las dos sedes en las que estuve yo, que es la de Vía Laietana primero y la Consejería de Economía después, en ningún momento vi, oí o leí una llamada a impedir los registros que se estaban produciendo. Es más, las llamadas que yo hice, que hizo mi partido y que hicieron otros movimientos sociales, otras organizaciones, todas eran para que la gente saliera a defender el derecho de sufragio que se iba a producir el 1 de octubre y ejerciendo su propio derecho a manifestarse y a protestar.
La sessió matinal ha acabat amb la declaració de Mercè Corretja, directora general de Contractació Pública de la Generalitat, i es reprendrà a partir de 4:45 de la tarda amb la declaració pendent de Núria Cuenca, secretari general de l'Educació de la Generalitat, i Ricard Font, exsecretari d'Infraestructures i Mobilitat. La colla Els Trompats de Palafrugell presenta el manifest No Callarem. Televisió Costa Brava, Enric Niell.
Bona tarda. La colla carrossaire Els Trompats ha decidit estructurar les seves activitats d'aquest any entorn al manifest No Callarem per la Igualtat i la Convivència. I la seva participació al carrusel Costa Brava de les Festes de Primavera de Palafrugell també estarà vinculada amb aquesta temàtica. Han redactat el manifest No Callarem, que denuncia fets com els assassinats de dones a mans de les seves parelles, casos de violència masclista, delictes contra la llibertat i la identitat sexual, actes de discriminació racial, les dificultats i negacions d'asil als refugiats o les sentències contra la llibertat d'expressió d'artistes. Sobretot volen destinar-lo cap als més joves, amb els que creuen que encara hi ha molta feina per fer. Marc Casanovas és de la colla Els Trompats.
Nosaltres ens hem donat compte, amb les activitats que hem fet, que hi ha el típic que es diu, no? Sobretot la gent més gran, que la gent jove d'aquí tot això ho tindrem solucionat, i ens hem donat compte que no és cert, que hem de fer alguna cosa perquè la gent jove també practica aquests odis contra persones, i vam decidir fer això.
Per tot plegat, enguany Els Trompats sortiran al carrer el diumenge 9 de juny amb la seva carrossa i la seva comparsa del Manifest, que és a la vegada una manifestació i una festa. Segueixen d'aquesta manera amb la línia de fugir de carrosses més tradicionals que ja van encetar l'any passat amb Elephant Sound, un festival de música fictici.
I això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Tarragona és una de les ciutats més insegures de l'estat espanyol. Bona tarda a tots i benvinguts. Això se'n desprèn de les dades de criminalitat 2018 publicades pel Ministeri de l'Interior. De fet, entre les ciutats més insegures de tot l'estat hi ha, per davant de totes, Barcelona. I, a més, a distància. Amb més de 115 delictes per cada 1.000 habitants. Seguida de la ciutat de Marbella, que vindria en segona posició, després Madrid, i després de Madrid vindria Tarragona. Per tant, tindríem dues ciutats catalanes entre les cinc ciutats més insegures de tot l'estat, Barcelona i Tarragona. no deixa de ser curiós aquest fet, sobretot el de Tarragona, no tant el de Barcelona, que per qüestions de turisme i per qüestions poblacionals, doncs, bé, entra dintre d'una certa lògica. Fixeu-vos que les grans ciutats més insegures són Barcelona, Marbella, passa que Marbella no saps mai on hi ha més delinqüents, si al carrer o a les institucions, però hi ha Barcelona, Marbella, Madrid i Palma de Mallorca. I al mig s'hi cola Tarragona. Palma de Mallorca també, doncs, per qüestions relacionades segurament al turisme i a la quantitat de riquesa que hi ha en molt poc espai, doncs ja li toca. Aquí l'estrany és Tarragona, que diríem que és una de les ciutats que, tot i és veritat que té algun creuer i tot i que és veritat que té molta navegació, certament tampoc no té un pol turístic forani que justifiqui aquesta inseguretat. En tot cas, serà qüestió de mirar-se les dades. A l'altre costat de l'estadística trobem Gijón, Logroño i Oviedo. La ciutat més segura, amb més de 100.000 habitants, seria Gijón, que només té 27 delictes per cada 1.000 habitants. Recordem, Barcelona més de 115 i Tarragona més de 73. Logroño, que té 28 infraccions per cada 1.000 habitants, i finalment Oviedo, que no arriba als 30, 29 infraccions per cada 1.000 habitants. Això de la seguretat, més enllà de les estadístiques, és també una sensació, i en aquest sentit segur que hi ha molta gent que viu en poblacions molt segures i se sent absolutament desprotegit, i persones que viuen en poblacions molt segures i se senten certament molt desprotegides. Avui nosaltres estarem amb tots vosaltres reflexionant sobre dades i sobre sostenibilitat i medi ambient, que serà una de les qüestions principals que portarem avui aquí al programa. Gràcies per acompanyar-nos. Arrenquem setmana. Avui és dilluns i, com tots els dilluns, us donem la benvinguda amb més força que mai. Salutacions d'en Joan Bosch i en Sergi Mir, de la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i de mi mateix. Estarem amb vosaltres fins a les 7 en punt de la tarda. Acompanyeu-nos.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Que la primavera és amb nosaltres, les temperatures altes, la calor, la fresca a la nit, però realment estem en aquella situació ja que comença a apuntar a un preestiu. Veurem quan durarà, si és que duraran la setmana. Això, qui ho sap, són els companys del Servei Meteorològic de Catalunya, en concret la Dolors Ballar. Dolors, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Continuarem parlant d'un temps en conjunt tranquil arreu del país amb domini del sol a tot el litoral català, tot i que amb alguns núvols baixos a punts del litoral sud de cara a demà dimarts a la tarda, i encara amb vent de tramuntana a la zona nord de la Costa Brava, vent de tramuntana que, tot i que afluixarà transitòriament durant aquesta tarda de dilluns, esperem doncs, que encara s'assoleixin alguns cops forts de vent. A partir de demà al migdia esperem que giri a gregal. En aquest sector es mantindrà doncs, una situació marítima una mica més remoguda, amb maró o forta maró, i a la resta del sector esperem que predomini la maró. A la resta del sector de l'àrea del litoral el vent serà més fluix, amb predomini del terral a l'inici del dia i de nou a partir del vespre, i en predomini del component sud durant les hores centrals de la jornada. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors. Si et sembla, demà, no dic després, demà tornem a connectar.
Connectem amb l'actualitat.
Va, i comencem fent un cop de l'actualitat del dia. Què tal, Isabel González? Molt bon dilluns.
Molt bona tarda, què tal, com estem?
Doncs amb moltes ganes d'arrencar amb força i energia. Una setmana que bueno, serà complicada laboralment parlant, perquè hem de començar parlant de mobilitzacions.
Així és.
Futures mobilitzacions, algunes presents, altres futures. La que avui ens ocupa parla de delegats dels sindicats USPAC, dels Mossos d'Esquadra, que ha demanat la dimissió del conseller Miquel Buch.
I ho ha fet concentrant-se a les portes del Departament d'Interior per demostrar el seu malestar amb les condicions laborals que tenen actualment, en l'acció reivindicativa han posat fixa't quina acció reivindicativa han fet, eh? Han posat sis maniquís que representen, diuen, les famílies més importants del cos i que han anomenat Escamot 33. I diuen, han anomenat aquella operació Operació Caos i que no s'acabarà aquesta operació fins que el conseller no dimiteixi. De fet, el sindicat ha intentat reunir-se amb el conseller Miquel Buch, que per motius d'agenda no els ha pogut atendre, però sí que han fet entrega d'una carta amb les seves reivindicacions a la directora de serveis del departament. Des del sindicat avisen que aquest és només el primer dels actes que faran arreu del territori. De fet, fa només 3 dies que el sindicat ja havia enviat una carta al conseller per demanar-li que s'aparti de la conselleria, diuen, després d'haver demostrat la seva incompetència manifesta. De fet, a l'escrit s'especifica que ens té fins als nassos i més enllà. En el comunicat, a més, es reclamen mesures com l'increment de l'hora extraordinària en un 50% del preu de l'hora ordinària, l'aprovació d'una partida per donar compliment a l'acord d'equiparació amb els bombers i l'equiparació de condicions laborals amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en matèria de reserva i també de jubilació anticipada.
Dues qüestions. La primera també és molt curiosa, que tens uns treballadors en vaga i mai et va bé per agenda. Això sol passar sovint a les administracions. I després em fa molta gràcia això de l'equiparació. Els policies i els guàrdies civils volen equiparar-se en sou, aquests volen equiparar-se amb jubilació. Home, potser que trobem un terme mig, perquè és que si no al final...
Correcte.
Estaria
bé.
Estaria bé. I més coses, perquè els ferrocarrils també han tingut avui jornada de mobilitzacions.
Una mobilització que no ha tingut massa èxit. De fet, el seguiment no ha estat massiu, sobretot pel que fa a les primeres hores. Fixa't, segons les dades de l'empresa, dels 122 treballadors que havien de sumar-se a aquesta vaga, només 3 persones ho han fet.
Vaja, els delegats sindicals i para de comptar.
De fet, en aquesta mateixa sintonia s'expressaven els usuaris que afirmen no haver notat que avui era jornada de vaga als ferrocarrils de Catalunya. Les dues franges amb aturades han estat entre les 7 i les 9 del matí i la que començarà d'aquí pocs minuts, la que començarà a les 5 de la tarda i s'allargarà fins les 7. Les aturades han estat convocades pel Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris i alerta perquè es repetiran cada dia fins divendres, també dilluns 20 i 27 de maig.
Veurem si tenen la mateixa seguiment incidència o no. Bé, en tot cas, vagues. Segurament aquesta tarda n'haurem de parlar d'altres de vagues, perquè hi ha la de l'ensenyament i tal, vull dir que tocarà fer-ne un seguiment. Gràcies, Abel, fins després.
A tu, fins ara.
A reveure. Mentretant, ens anem cap a l'Alcamp.
Segueix la llum del far.
Perquè a Montferri els bombers continuen treballant per estabilitzar l'incendi que fins ara ja ha cremat 16 hectàrees de sotabosc, Ivan.
El foc hi crema des d'ahir a la tarda. Els bombers van rebre l'avís a 8:15 quan van activar una vintena de dotacions terrestres, 4 avions i un helicòpter. El foc ha arribat a dalt de tot de la muntanya i ara per ara ha afectat unes 16 hectàrees de vegetació regenerada que ja havia cremat enguany i on hi havia força combustible gruixut. Després de treballar l'incendi durant tota la nit, però els bombers finalment han pogut controlar aquest foc. Ara per ara continuen les tasques d'extinció amb 14 dotacions per evitar qualsevol revifada amb l'entrada de vent. Els agents rurals també investiguen l'origen d'aquest incendi. Segons ha informat el cos, la principal hipòtesi és que el foc hauria estat provocat.
I ens anem cap al Baix Llobregat perquè Sant Boi ha estrenat els primers semàfors inclusius LGTBI.
En lloc de la silueta habitual, aquests semàfors mostren parelles del mateix i de diferent sexe que es van succeint cada vegada que hi ha canvi de color. Els semàfors s'han instal·lat en 2 cruïlles de la ciutat. De moment, la de la Ronda de Sant Ramon amb el carrer de Miquel i la del carrer de Bonaventura Calopa amb Can Julià. Amb aquesta iniciativa, el municipi de Sant Boi vol donar visibilitat a la lluita per la igualtat de totes les parelles i a la no discriminació de les persones per raons d'orientació sexual. Així, Sant Boi s'ha sumat a experiències similars que s'han fet també altres municipis com Santa Coloma de Gramenet i Ripollet.
Molt bé, doncs, escolta'm, ja ens sonava haver-ho vist d'altres iniciatives d'aquest estil. En tot cas, benvinguda sigui també la població de Sant Boi de Llobregat. Gràcies, Ivan, fins després.
Fins ara.
A reveure. Mentretant, Enrique Barón és el nou vicepresident de la Fundació Gala Salvador Dalí. Cristina.
El nomenament s'ha fet aquest matí durant la reunió que s'ha celebrat a Figueres, on també s'ha presentat la memòria del 2018 de la Fundació. Barón, que és membre de la Fundació Gala Salvador Dalí des de 1991, també ha estat president del Parlament Europeu entre 1989 i 1992 i ministre de Transport, Turisme i Comunicacions en el primer govern presidit per Felipe González. Durant la reunió, Jordi Mercader, president de la Fundació, ha destacat l'augment significatiu de visitants dels museus Dalí en aquest primer quadrimestre del 2019. Un creixement que confirma la recuperació iniciada a finals de l'any passat. El 2018 van visitar en concret els museus Dalí 1.336.207 persones, un 7,5% menys que el 2017. Durant el 2018 s'han millorat les condicions de conservació, exposició i gestió del patrimoni cultural per un valor de més de 380.000 euros i s'ha adquirit una edició limitada de 12 estampes de la sèrie Memòries de Surrealisme de 1971, documents efímers com ara catàlegs d'exposició, així també com llibres i revistes dels anys 20 i 30 i postals d'època.
I com dèiem, jornada de vaga aquest, avui dilluns, i les que hi hauran aquesta setmana, i és que els sindicats d'ensenyament es manifesten el proper dijous, també a Tarragona, per demanar un millor finançament de l'escola pública. Daniel.
Usted Castés, ASPEC, Comissions Obreres, CGT i UGT han convocat per aquest dijous vaga a l'escola pública per reclamar-ne un millor finançament. Una aturada que tindrà una manifestació pel centre de Tarragona, com dèiem, que sortirà des de la plaça Imperial Tarracó a les 12 del migdia i que acabarà davant dels serveis territorials d'educació al Camp de Tarragona. Es tracta aquesta de la segona aturada del curs escolar. Entre les demandes hi ha que reverteixin les retallades aplicades des del primer moment de la crisi i també una millora de les condicions laborals dels mestres, que passaria per una reducció de l'horari lectiu que s'hauria d'aplicar al curs vinent. Això sí, com una reivindicació irrenunciable, diuen des dels sindicats.
Doncs, com heu sentit i com sabeu, des d'aquest proper dijous hi ha vaga arreu del país. També hi haurà manifestació a Tarragona, Barcelona, Girona, Lleida, les principals capitals de província. I, de fet, des de 3:45 porten reunits el Departament d'Ensenyament, els representants, els portaveus dels sindicats, amb el Departament de Treball i Afers Econòmics i també els responsables del Departament d'Ensenyament, intentant tirar endavant la mediació, de la qual doncs no n'esperem massa. En tot cas, si hi hagués alguna novetat al llarg de la tarda, ens en farem ressò. I acabem aquest repàs a l'actualitat parlant d'una iniciativa, la campanya Let's Clean Up Europe. A les Terres de l'Ebre ha dut a terme 5 accions diferents, entre les quals, per primera vegada, la neteja de la zona del riu del Migjorn. Judit.
Sí, aquest cap de setmana ha tingut lloc la 6a edició de la campanya i a les Terres de l'Ebre s'ha realitzat en Posta, Escol, a Metllà de Mar, la Fatarella i a Sant Jaume d'Enveja, on una quarantena de voluntaris han recollit més de mitja tona de residus a la zona del riu Migjorn, la majoria d'origen plàstic. La neteja en aquesta zona ha sigut el primer cop que s'ha fet i els voluntaris la brossa a peu amb canoes i amb barques, unes iniciatives que serveixen per educar i sensibilitzar. Parla el president del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal.
Pensem que estem a una platja o a un espai urbà i que hi ha un servei de recollida i que ja vindran a buscar la brossa i la deixem al costat del pal de llum, per exemple, pensant que hi ha un servei de recollida i no és així, no? I encara no tenim la consciència de que, bueno, que venim a un espai natural i que la brossa, tal com la portem, la Coca-Cola i el bocata, doncs després hem de recollir la brossa i emportar-la. Les ganes són d'intentar revertir aquestes conductes i intentar conscienciar de que no costa res tirar els envasos a la paperera i ja està.
L'objectiu del Let's Clean Up és demostrar que aquests residus són en realitat recursos. El paper, el vidre, els metalls i el plàstic, si se recullen de manera separada, poden reciclar-se. A més, es redueixen els efectes sobre el medi ambient d'allò que s'aboca, se creen oportunitats econòmiques i llocs de treball i se contribueix a impulsar Europa cap a una economia més circular.
Doncs no deixem aquesta qüestió, no deixem aquesta segona edició de l'Ultratrin Clean Marathon, que va lligada una mica en aquestes iniciatives, perquè aquest cap de setmana Barcelona s'ha posat el punt i final en aquesta Ultra Clean Marathon, que ha servit per posar-nos tots una mica més vermells i, què voleu que us digui, passar una mica de vergonya i, si voleu, també de fàstic. Us ho expliquem.
El destacat de la jornada.
Va, Perquè les imatges que ens ha deixat aquesta darrera neteja, aquestes darreres jornades de neteja, fan vergonya i angúnia. 4 quilos de borilles de cigarreta. Ara agafeu una borilla de cigarreta, peseu-la un cop consumida i multipliqueu-la tantes vegades fins a arribar als 4 quilos de pes. Això és el que van recollir els 4.000 voluntaris que van estar treballant en aquesta darrera etapa. I per no parlar de les tovalloletes aquestes biodegradables, que ni són biodegradables ni res, i que es queden lligades i damunt de les pedres i les roques i en el fons del mar. Volem valorar com ha anat tot això i per això saludem a l'Albert Bosch, que ha estat un dels impulsors de la iniciativa, i juntament amb la Nicole Rivera, qui s'ha fet totes les etapes, tots els quilòmetres d'aquesta Ultra Clean. Albert, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, veu acabar ja diumenge arribant amb la canoa, que és una cosa que era la primera vegada que es duia a terme, no? Allò, aquestes dues darreres etapes via canoa. I calia, perquè el que heu recollit és espectacular.
Sí, realment amb nosaltres mateixos, amb les dues últimes etapes amb el caiac, no vam recollir molt, perquè nosaltres anem recollint sempre, durant tota l'Ultra Clean Marathon, però no recollíem molt perquè el mar, depèn de les corrents que hi ha, doncs hi ha més brutícia visible, no? Perquè malauradament la brutícia on està més, sobretot els plàstics, estan a sota, no?
Sí.
Estan a sota, no són els que veiem. I no en vàrem trobar massa el que és el mar obert, i en canvi sí, en totes les activitats paral·leles que es feien, els submarinistes, els que netejaven les platges mateix, com dieu, els 4 quilos de borilles, etc. O sigui, tot els espigons, etc. estaven fets una porqueria, Una porqueria. Però bueno, la veritat és que sumant-ho tot, vam recollir molts quilos, el qual, per un costat, et fa semblar que has fet molt bona feina, però és una feina, com dèieu vosaltres, que fa molta vergonya i posa molt trist haver de dir aquestes xifres de recollida de brossa.
Hi ha qüestions que... Mira, això de les borilles em crida molt l'atenció, perquè ja fa molts anys que la Diputació de Barcelona, a través dels ajuntaments i a través de les guinguetes i tal, reparteix aquesta mena de cons en forma de cendrer que eren prou utilitzats i que veig que no és suficient, perquè encara hi ha molta gent o que desconeix que existeixen o que no li ve de gust agafar-los, perquè mira que és fàcil, ens donen elements específics per recollir-ho, això.
Sí, sí, ens ho posen molt fàcil, ens conscien, ens eduquen, però la gent sempre pensa que l'esforç l'ha de fer un altre, no? I això és lo trist. Vull dir, al final, jo, moltes vegades, i fixa que les platges, quan recollim 4 quilos de borilles a les platges de Barcelona, són platges que els hi hem passat el raspall i abans i les hem netejat molt, perquè són platges mega cuidades. Són platges molt cuidades.
Sí.
Per tant, però clar, no ho pot recollir tot el servei públic, no? És molt trist. Vull dir, jo dic, per mi, jo com a persona, bueno, ja sabeu, mega conscienciada i mega posada en tot això, per mi un dels dies més tristos de l'any, un dels dies més tristos és el dia de la verbena, perquè sí, a les 9 del matí despertem unes platges molt netes, perquè s'ha fet una gran tasca de neteja, però és que les hem deixat molt guarres.
Sí.
Vull dir, la gent sempre delega això al servei públic, del servei públic, i esclar, tot i que tenim uns serveis públics de neteja excel·lents, molta d'aquella brossa va per al mar. És que no tot es pot recollir. Som uns inconscients, no hi ha dret.
I tu, durant aquesta setmana, ho has pogut veure en tots els àmbits. És a dir, a tu t'ha tocat pedalar, t'ha tocat córrer, t'ha tocat remar, has pogut veure el mar, els camins, les muntanyes. Has fet un intensiu en 7 dies. No sé amb quina sensació plegues o s'acaba aquest Ultra Clean d'enguany.
Home, amb una sensació de que, en realitat, jo crec que estem millorant amb això, també vull ser una mica positiu. Estem millorant i els entorns estan una mica més cuidats, alguns perquè els gestionem més. Per exemple, la via verda del carrilet de Sant Feliu a Girona, Olot, està molt més neta que fa anys que hi passo, però també perquè es gestiona molt. Repeteixo, no hem de tenir un net perquè ho netegem molt, sinó perquè ho embrutem poc, Però, vull dir, i en alguns llocs que no hi ha servei de gestió, doncs sí que és cert que jo crec que, en general, la gent ho té més en compte. Però continuen a haver-hi llocs que són molt, és molt exagerat que la gent continuï tirant, com per exemple les platges, com per exemple, bueno, les carreteres, ja no els dic, però vam fer dues etapes per carretera. És impresentable. Tots ho sabem, que les voreres estan una mica brutes, però quan et dediques a passar-hi en bici, a parant cada 10 quilòmetres, recollint a les voreres, penses que, no puc generalitzar, però és que podria dir que els conductors som uns porcs. No pot ser. Vull dir, es veu claríssimament el moviment. La gent compra una cervesa, la majoria són cerveses, és curiós,
Sí?
Al costat de la carretera, la majoria cerveses. Podria dir marques inclús, perquè són les, bueno, està relacionat amb les marques de més venudes.
Clar.
Això està clar. Però cerveses, vol dir una... Fixa't quina mentalitat, perquè es veu claríssim. La conducció, vull dir, el procés és algú que para amb una benzinera, es fot una cervesa, que no se l'hauria de prendre, perquè no es pot conduir.
Exacte.
Cervesa, i obre la finestra i la tira. O sigui, és un incivisme total, està ple... O sigui, jo crec que el residu més habitual al voltant de les carreteres són cerveses, sens dubte, ho hem pogut comprovar per molts de quilòmetres. I, bueno, hi ha espais naturals on gaudim, on anem a... Per exemple, dels espais naturals, els llocs on hi ha una petita taula de pícnic, o és un lloc habitual per anar a fer un descans, o per anar uns enamorats a fer-se un petó, o uns nens a jugar, són els més bruts. Els llocs que la gent va a gaudir expressament són els més bruts, no? I que a vegades hi ha alguna paperera a prop, però no, sembla que s'esforcin en anar-ho a tirar pels voltants. Ens falta encara, bueno, molta consciència de que el territori és una cosa que ens dona, que si està saludable, estem saludables nosaltres, no? Però no anem encara prou ben encaminats.
Hem posat punt final a la segona edició, sens dubte, hi haurà d'haver una tercera, és indiscutible. Ja no només per recollir, sinó per crear consciència, no?
Sí, el que passa és que nosaltres insistim molt, vosaltres ho heu dit en la introducció d'això, amb el concepte d'economia circular, perquè està molt bé les iniciatives que fem a l'Ultra Clean Marathon, tot el plogging, el Let's Clean Up Europe, que tots estem relacionats amb el mateix, nosaltres formem part del Let's Clean Up Europe, evidentment, però esclar, està molt bé que la gent netegem i que netegem els nostres entorns naturals o urbans, no? O voltant de les ciutats, però el que hem de fer és... Un, gestionar bé el residu, està clar, tirar-lo on toca, reciclar-ho i tot, però dos, entendre que el que hem de contribuir tots és a no generar tant residu. Això és el concepte de l'economia circular, entendre que tots estiguem a quin estiguem de rol a la societat en cada moment, com a consumidors, com a venedors, com a productors, com a dissenyadors de producte, hem de fer-ho de manera que no es gestioni tant, no generi tant residu. Sí.
Fantàstic, ens quedem amb aquesta idea. Moltes gràcies.
Gràcies, adéu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza, pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza, pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pastes sense gluten.
Diumenge 19 de maig a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, El flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin, una posada en escena divertida i distesa. Un musical per a tots els públics. Diumenge 19 de maig a les 7 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Callem, aixec un dit assenyalat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc.
El Far. Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Va, repassem l'actualitat esportiva del cap de setmana en forma de resultats. Comencem per l'Empordà perquè en Lucas Oliver es proclama campió de la regata de motonàutica disputada aquest passat dissabte a Empúria Brava. Cristina.
Aquest 11 de maig ha tingut lloc a la platja de la Robina d'Empúria Brava la tercera regata puntuable per al Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques 2019 sota l'organització de la Federació Catalana de Motonàutica i el suport de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. La regata amb 24 participants ha estat marcada per la pluja intensa que va aparèixer dissabte a partir de la quarta mànega de les 6 disputades, 3 per cadascuna de les dues categories, amb una duració d'11 minuts més una volta. La pluja no va afectar els pilots, però va complicar molt la tasca dels comissaris i va fer marxar el públic que fins aquell moment havia estat prou nombrós. Miquel Mallafré, president de la Federació Catalana de Motonàutica, detalla com va quedar la classificació.
El resultat de la cursa és que la categoria C4 va guanyar el Jordi González, del Pol Nàutic del Balís, seguit del Miguel Ángel Gargallo i del Sergi Fernández, que era un pilot veterà que tornava a les curses després de molts anys de no ser allí. I a la categoria GT3, que és la categoria gran, el guanyador va ser el Lucas Oliver, seguit del Jordi Tomàs i del Joan Sabiu.
La comarca del Maresme acollirà la pròxima cursa del Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques que tindrà lloc el proper 8 de juny al Club Nàutic El Balís.
I més de 250 participants a la travessa Terra-Mar.
Aquest diumenge, dins del Festival Terra de Mar, s'ha dut a terme la quarta edició d'aquesta travessa de caire popular, però també competitiva a les aigües de Palamós. Més de 250 participants van saltar del moll per fer els tres circuits d'aquesta edició 2019. La volta curta, de 1.000 metres, la llarga, de 2.500, i com a novetat d'enguany, alguns valents van participar al pack doble, fent els dos recorreguts i sumant així 3.500 metres nedats. Òscar Carreras, tresorer del Club de Natació Palamós, detalla la classificació.
Amb el pack doble masculí, doncs tenem a primera posició el Javier Navarro, en segona en Marc Luque i en tercer lloc en David Rodríguez Pavón. En el de femení tenim a la Carme Genís, la Sabina Martínez i l'Aurelia Teixidor. A les distàncies de 2.500 en masculí tenim en Servi Laseras, en Joan Francesc Mocillo i en Javier Navarro. En el cas del femení tenim a l'Anna Subirona, a la I Castilla i a la Carme Genís. I a la de 1.000 metres tenim també en Javier Navarro, en Marc Luque i el seu germà Adrià Luque, i en el cas de femení teníem a la Sabina Martínez, la Carme Genís i la Sònia Martí.
La jornada va estar marcada pel sol i el bon temps, fet que va afavorir que veïns i visitants s'acostessin a veure els nedadors i nedadores.
Canviem de zona, ens anem cap al Maresme, perquè Marcelo Cairo, del Club Nàutic Cambrils, campió absolut del trofeu Cornudella. Isabel.
La 46a edició del trofeu del Club Nàutic al Balí s'ha disputat els caps de setmana passat i ha finalitzat aquest diumenge amb un total de 31 proves. La competició s'ha disputat amb vents suaus entre 5 i 9 nusos. Un total de 201 regatistes han participat en aquesta regata multiclassa en aigües de Sant Andreu de Llavaneres. Arnau Jalpí, del Balí, ha estat campió de Catalunya de l'Àser 4.7 en masculí i Elba Martínez del Nàutic Salou en femení.
El Far.
I deixem el mar per anar-nos a la sorra de la platja, perquè els jugadors catalans de futbol platja, que formen part de la selecció espanyola, aconsegueixen el bitllet per disputar els primers World Beach Games. Daniel.
Uns Jocs Mundials de Futbol Platja que se celebraran als Estats Units durant el mes d'octubre. La prova classificatòria europea s'ha celebrat aquest cap de setmana al Complex Esportiu Futbol de Salou davant d'un nombrós públic que no s'ha volgut perdre la cita. De fet, fins i tot persones es van quedar fora per poder veure aquests partits de futbol. El campionat espanyol masculí, integrat entre ells pels torrencs Llorenç Gómez, Edu Suárez i Adri Frutos, ha assolit el seu objectiu després de superar Turquia per 8-6, derrotar Bielorússia per 5-0 i doblegar Itàlia per 5-1, tot i perdre la final per 5-4 davant de Rússia. Per la seva banda, el bloc femení format entre altres per les catalanes Carla Morera, Ana Pascual i Maria José Pons, s'ha fet amb el desitjat bitllet, tot i perdre dos partits a la pròrroga. Morera, a més, ha estat premiada com a millor jugadora del torneig amb l'MVP.
I acabem anant de les Terres de l'Ebre, on les remeres del Club Nàutic d'Amposta queden finalistes en les competicions internacionals a les que s'han enfrontat aquest cap de setmana, Judit.
Sí, concretament les ampostines Victòria City i Núria Puig han quedat cinquenes en la regata internacional sub-23 amb la modalitat 400 a Duisburg, a Alemanya. I l'ampostina Aina Sid, que ha rematat amb la selecció espanyola a la Copa del Món a Plovdiv, a Bulgària, ha aconseguit la sisena posició. Unes regates internacionals que han acollit els millors remers del món i que enceten unes setmanes amb moltes competicions de molta competitivitat.
Doncs fins aquí el resum i el repàs a les notícies esportives d'aquest cap de setmana. Parlem d'una de les notícies del dia, sens dubte, el fitxatge a la feina.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Perquè tot i que va ser un decret llei del govern de Pedro Sánchez abans de les eleccions i se sabia que avui entrava en funcionament, sembla que tothom l'ha agafat amb el peu canviat. És d'aquelles coses molt lligades al nostre país, que s'anuncien les coses i, bueno, esto ya llegará. I quan llega, ningú té ni idea, anava a dir punyetera, però això no s'ha de dir, però no té ni idea de com s'ha d'aplicar. En tot cas, en volem parlar per conèixer una miqueta més les poques coses que es poden explicar a aquesta hora de la tarda. Per això saludem a la Cristina Torra, que és secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres. Cristina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El primer de tot, a tothom li agafem el peu canviat quan de fet això ja se sabia, perquè ho havíem anunciat.
I tant. No crec que hi hagi cap norma que m'agafi tant de revuelo, no?, mediàtic, perquè sobretot s'havia fet una disposició transitòria en aquest reial decret llei que donava 2 mesos a les empreses perquè s'adaptessin, donada la nova obligació legal de registrar la jornada a totes les empreses. Cosa que s'ha d'explicar que, prèvia que hi hagués una doctrina del Tribunal Suprem al març de l'any 2017 que deia que l'Estatut dels Treballadors a Espanya i a Catalunya determinava que s'havia de controlar les hores extraordinàries, però no la jornada normal, això va trasbalsar el que ja era habitual, que negociem el salari en els convenis, que negociem la jornada, que negociem les condicions de treball i que, per tant, els treballadors i treballadores i els seus representants legals i els sindicats controlem el compliment d'aquestes normes, entre d'altres normes, la jornada, molt relacionada amb les hores extres i amb els salaris. I, per tant, hi havia una normalitat, hi hagués o no hi hagués sistema de fitxatge a les empreses. Mm. El que va passar és que el Tribunal Suprem interpreta que només havien de controlar les hores extraordinàries. Això fa que sectors que no són gens precaritzats, com pot ser els sectors financers, tinguessin unes polítiques de reestructuració que s'està veient en els últims anys de reducció de plantilles i alhora anar carregant de més feina als seus treballadors i treballadores. De manera que des de Comissions Obreres en aquests sectors vam iniciar unes campanyes perquè no es podia sostenir aquesta situació i els tribunals no ens donaven la raó. Fins que vam haver de portar els temes al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè moltes de les normes laborals que tenim en el nostre país deriven de directives europees, concretament hi ha la directiva de l'any 2003 de temps de treball que ja parlava d'aquestes matèries. I, efectivament, en una resolució prèvia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el 31 de gener d'aquest any, va determinar que s'estava incomplint amb aquests criteris del Tribunal Suprem a Espanya, s'estava incomplint amb la directiva europea. I ràpidament el govern va haver de modificar la normativa espanyola i crec que molt aviat sortirà aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ens donarà la raó. Per tant, tornem a una normalitat que hauríem d'haver tingut anteriorment a la doctrina del Tribunal Suprem, que és poder controlar les condicions de treball que pactem en els convenis col·lectius i que marquen les lleis laborals a Espanya.
Això vol dir que tot empresari, sigui gran o petit, té l'obligació de controlar l'horari que fa el seu treballador per saber si s'ajusta l'horari d'alguna manera al negociat o bé el treballador està fent més hores de la que realment li correspon.
Correcte, aquesta és la idea, perquè a més venim denunciant des de Comissions Obreres i fent públic des de fa temps que s'estan fent moltes hores extres no pagades, a Catalunya s'està produint un increment en els últims anys i hem passat a un 46% de les hores extres que es fan en el país que no es paguen a les persones treballadores, i que això està suposant un frau perquè s'empitjoren les condicions de treball i els salaris de la gent no pagant una feina que estan fent, i a sobre és un frau també a les cotitzacions a la Seguretat Social. Nosaltres estimem que això crearia molts llocs de treball a Catalunya, més de 20.000 llocs de treball que es podrien crear si no es fessin aquestes hores extres no pagades.
Això significa, per exemple, en el cas del mar, que armador d'un vaixell de pesca ha de posar una màquina de fitxar a l'entrada allà al costat de la cabina, o com ho ha de fer això?
Tenim la imatge dels processos industrials on hi havia aquells rellotges mecànics i la fitxa, sí. Però vull dir, estem a l'època de la digitalització i de les noves tecnologies, i podria ser en un petit comerç on tinguin pocs treballadors fins i tot una fulla on el treballador signa amb un paper. Vull dir, pot ser qualsevol sistema que després sigui fiable, verificable, que el treballador digui efectivament aquesta és la meva signatura. Per tant, per això també la norma que ha fet el govern, aquesta modificació de l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de jornada, diu que hi ha aquesta obligació de registrar la jornada, però que es pacti amb la representació sindical, que es pactin els convenis col·lectius, com s'ha de fer en funció de la realitat del sector, de la realitat de les empreses.
Per tant, un Excel amb una signatura del treballador al costat serviria també?
Sí, serviria. Amb una petita empresa no hi hauria més dificultats. Nosaltres ja tenim propostes concretes. De fet, a la setmana després de que sortís aquest reial decret, en el mes de març, amb la UGT de Catalunya conjuntament, ja hem fet una proposta a les patronals catalanes, a Foment del Treball i a PIMEC, perquè a través de la comissió de seguiment que tenim en l'acord interprofessional de Catalunya, que és un acord que dona orientacions, que dona instruccions a totes les negociacions dels convenis col·lectius a Catalunya, que fóssim capaços de posar una mica d'ordre, d'explicar com es podria fer aquest registre de jornada. Fa pràcticament 2 mesos que hem fet propostes a les patronals de Catalunya i hem tingut més de 2 reunions. Espero que demà a la tarda, que tornem a tenir una reunió, les patronals catalanes s'avinguin a poder donar orientacions a les diferents empreses i treballadors de Catalunya perquè puguin negociar les seves empreses.
Doncs...
perquè aquestes expectatives d'avui, de que el Ministeri anava a treure una guia, no sé, tampoc és tan complicat la interpretació legislativa d'una norma que són 2 paràgrafs, que parlen de jornada i de registre de jornada, com perquè tinguin que fer una guia al Ministeri, no?
Ja. Doncs escolta'm, Cristina, ens esperem a la reunió de demà, aviam com ha anat això, i aviam si podem donar alguna guia o alguna informació extra. Gràcies per anar-nos-hi.
Voldria, perquè avui estic sentint moltes declaracions, i sobretot vull destacar que això no és un retrocés en la modernitat de les relacions laborals. El que controlem la jornada és tot el contrari. Amb unes relacions laborals modernes i amb empreses competitives hem de tenir un equilibri entre les necessitats i les adaptacions tecnològiques i organitzatives que necessiten les empreses, però també hem d'entendre que els drets de les persones treballadores han de permetre que organitzi la persona treballadora el seu temps personal i la seva capacitat de conciliació. Per tant, estem pactant a moltes empreses sistemes flexibles de treball, no? De manera que quan hi ha més feina a l'empresa jo m'adapto i em quedo més hores i hi ha una col·laboració. Aquests sistemes flexibles requereixen que el treballador pugui veure quantes hores deu a l'empresa o quantes hores s'ha de compensar perquè després es pugui organitzar i anar a una reunió a l'escola dels seus fills, i sistemes similars. Al final és, hi ha una càrrega de treball que s'ha de mesurar respecte a una jornada completa, i hem de intentar que l'organització del treball sigui més fàcil, però que també la persona pugui tenir control del seu temps de treball.
Cristina, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Fins després, a reveure. Doncs donarem més dades sobre aquesta iniciativa que s'ha posat en marxa avui, que sembla que tothom l'ha agafat en el peu canviat, però que realment ja fa mesos que sabíem que estava al caure. Per cert, mesos és el que fa que dura el judici de l'1 d'octubre.
Navega amb el Far.
I, de fet, fa tants mesos que dura que les previsions inicials d'algunes entitats observadores, com Trial Watch, s'han superat i, per tant, es troben en aquella situació de dir, ei, si nosaltres hem de seguir fent la nostra feina, necessitem gent que ens dongui un cop de mà. Saludem a aquesta hora de la tarda el Robert Sabata, que és membre de l'Associació pels Drets Humans de Catalunya. Robert, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
I és que garantir la presència d'observadors internacionals té un cost i quan més dura el procés, més puja aquest cost.
Sí, teníem unes previsions concretes, però el judici s'ha allargat molt, bàsicament perquè la previsió de la pròpia sala era equivocada. I a més vull fer constar que tot el que es dona a International Trial Watch, que està perfectament localitzat, es dedica exclusivament a pagar, diguem, la presència d'aquests observadors estrangers, que moltes vegades venen de lluny, i aquí se'ls paga el viatge, bàsicament, i les despeses que puguin tenir per venir a observar el judici al Tribunal Suprem.
Per tant, es necessita aportacions, no? Igual que es va obrir la Caixa de la Solidaritat, doncs aportacions de persones que, d'alguna manera, ajudin a suportar el cost de la presència d'aquestes persones.
Sí, és que és una de les garanties d'independència que sempre ha volgut tenir International Trial Watch, des que es crea, més en novembre de l'any passat. És a dir, som independents, rebem els diners de la gent, de la ciutadania, i per tant no depenem de ningú ni tenim cap tipus de contacte o necessitat de res, de les institucions, fins i tot de, podria dir, partits polítics, que ni se'ns ha passat al cap. Però dir, aquesta independència ens ve a través d'aquestes donacions. La forma de fer les donacions és molt fàcil, és entrar a la pàgina web internationaltrialwatch.org, sí. I allà mateix ho posa donacions, és molt senzill, i per petita que sigui la donació, a nosaltres ens és molt necessària, perquè encara queden unes quantes setmanes, fins a meitats de juny, ben bé, o potser més, no ho sabem, i tenim previsió de que vinguin doncs, encara advocats, juristes i defensors de drets humans doncs, d'Itàlia, d'Holanda, de Bèlgica, de França, algun potser fins i tot d'Amèrica, encara que des del principi ja hem tingut gent que ha vingut des d'Amèrica, des d'Àsia, des de l'Índia, des de Tunis, des de tot arreu, no? Des d'Alemanya. Per tant, necessitem realment aquesta ajuda, que és la que ens fa funcionar per poder portar aquests observadors internacionals que estan fent una tasca fantàstica, que estan ajudant a la tasca d'observació, sobretot d'elaboració d'informes, que aquests informes després els utilitzarem tant a nivell internacional, amb les entitats internacionals de drets humans, com els governs, com la pròpia el coneixement de la ciutadania. Per tant, és molt important i és molt necessari que ens ajudi, que la gent faci aquestes donacions a aquesta pàgina web.
I sobretot és important la presència d'aquestes persones perquè són les que realment saben llegir i saben identificar allò que és realment ajustat a llei, ajustat a norma, ajustat als drets humans i allò que no ho és, no? I en aquest sentit, més enllà del posicionament sí. ideològic de cadascú de nosaltres.
Clar, evidentment, aquesta és la grandesa, penso jo, ho dic. Paraules massa grosses, gruixudes, però és la grandesa d'aquest projecte, perquè després hi ha una pota també que hem creat, que aquesta és molt important també i que també està costant diners, que és la pota dels acadèmics espanyols, on hi ha catedràtics i professors de dret constitucional, de dret penal, que també estan realitzant un informe de les diverses, d'algunes universitats espanyoles, i això també és molt important. Però penseu que els observadors internacionals el que bàsicament fan és poder monitoritzar el fet que s'estigui produint un judici just i quins són els elements que podrien portar que aquest judici no fos un judici just. Bàsicament perquè ens trobem davant d'un procés polític per molt que molta gent intenti negar-ho, no? I per tant és molt interessant que gent de fora, que no es pugui, a més que no es pugui interpretar mai aquests informes i tota aquesta informació que s'ha rebut i aquesta anàlisi del judici ha estat fet per persones interessades, sinó per terceres persones que tenen molta experiència, a més, en matèria de drets humans, d'observació de judicis, que són persones que han estat arreu del món observant judicis. Per tant, saben perfectament què tenen entre mans.
Parlava fa unes setmanes amb una persona experta en drets humans, advocat, i em deia que, diu, socialment i periodísticament us ho mireu com si fos un partit de futbol, on guanyen o perden, on es marquen gols o se'n reben de gols. Diu, quan de fet els tècnics les qüestions no, són de matisos, no pas d'entrar gols o de treure gols, no? Diu, és de, bueno, doncs això, de poder veure les imatges, no veure les imatges en el moment que s'està fent la declaració, això és un matís, però és un matís important. Diu que moltes vegades la gent, la societat i els periodistes no els percebeu, però que tècnicament són fonamentals.
Sí, clar, és que estem en el marc d'un judici, però de fet no és un judici, perquè és un procés polític, des del nostre punt de vista, des del punt de vista de molts observadors internacionals, és un procés polític que va més enllà de la lògica jurídica. Per tant, és important saber fins a quin punt s'ultrapassa aquest límit de lo que és la realitat jurídica i la defensa dels drets humans. I clar, des de fora, és evident que les passions importen molt, que tothom té un interès d'una manera o d'una altra, tant ideològicament, moltes vegades personalment en aquest procés, i s'ha de intentar fer una anàlisi molt fred, molt tècnic, perquè des del nostre punt de vista, i per això posarà en marxa International Trial Watch, hi ha un gran dubte de la imparcialitat del tribunal. No estem dient que el tribunal estigui fent les coses sabent que les fa malament, però que hi ha tants condicionants en aquest judici i s'ha arribat a un punt en què els jutges han de decidir sobre matèries que no serien en les que ells haurien d'entrar, que tot això està deformant tota la realitat jurídica d'un procés normal. Per tant, va molt més enllà i necessitem aquesta visió externa per detectar aquests petits matisos, com deies tu ben bé, aquests petits matisos que es van produint en quant als drets fonamentals, drets, un judici just, igualtat d'armes, el dret de la defensa, el tema de les presons provisionals que està impressionant molt a la gent, i el tema de l'acusació popular de Vox, que és una cosa incomprensible per la majoria dels observadors internacionals.
Doncs ja ho sabeu, aportacions econòmiques a internationaltrialwatch.org. En aquesta plana web trobareu el mecanisme per poder fer les vostres aportacions. Robert, moltíssimes gràcies, ens seguim parlant.
A vosaltres, moltes gràcies i bona tarda.
Que vagi molt bé, a reveure, molt bona tarda. I abans de concloure aquesta hora informativa, una situació curiosa, si més no, que s'està donant al Delta de l'Ebre. Judit Castells, de què parlem?
Parlem de que el temporal marítim de Llevant de mitjans d'abril ha afectat a diverses espècies d'ocells a Catalunya. Segons han explicat els tècnics de la xarxa de rescat de fauna marina, un cop finalitzat el cens de nidificació de la gavina corsa al litoral català. I per saber-ne més parlem amb Emma Guinart, tècnica del Departament Territori i Sostenibilitat.
Emma, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
I el problema és que aquests temporals han afectat la nidificació d'aquesta espècie.
Doncs sí, ho hem pogut constatar aquests dies, que hem estat realitzant el cens de nidificants de la gavina corsa, i és una espècie que nidifica el Delta de l'Ebre des de fa molts anys, i més recentment nidifica el Port de Tarragona i Port de Barcelona i a la platja de l'Espigó de Cala d'Arana, al Delta del Llobregat. Llavors, el que hem pogut constatar aquests dies, fem el cens de cens nidificants juntament amb el FESIC, amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques, i el que hem pogut veure és que, així com la colònia del Delta de l'Ebre i la del Port de Tarragona no s'han vist afectades, de moment sembla que el Delta de l'Ebre es mantenen les parelles i en el Port de Tarragona fins i tot han augmentat, en canvi, en el cas del Delta del Llobregat, la setmana passada vam fer el cens a Tarragona i tot i que esperàvem que més o menys la població es mantindria com l'any passat, que estava sobre les 582 parelles, doncs hem pogut constatar que només hem trobat 344 nius. Val? Això vol dir que també havíem fet alguns cens així que havíem fet en barca des d'embarcacions properes a la zona del port, havíem comptat uns 1.000 exemplars de gavina corsa, perquè suposàvem que més o menys es mantindria. Però arran del cens de la setmana passada doncs vam veure que hi havia molts nius buits, i llavors hi ha algunes parelles que segurament han desistit a la posta. El que passa, com que estem al principi de la temporada, és possible que doncs, en aquests propers dies hi hagin de nou noves postes i pugui una mica recuperar-se aquesta colònia del Port de Barcelona.
El cens de les colònies al Delta de l'Ebre ja s'ha finalitzat, perquè les primeres estimacions apuntaven que se mantindrien els resultats obtinguts a la Punta de la Banya, però que sí que hauria una davallada d'aquesta colònia a l'entorn de la tancada.
Sí, sembla que la tancada, sembla, tot és primeres dades, però així com a la punta de la banya sembla que es mantenia, sobre, més o menys, sobre les mateixes parelles que cada any. Sí que és veritat que la tancada, que s'havia vist que s'havien col·locat i s'havien anat instal·lant moltes gavines, doncs en els últims dies havia com, bueno, hi havia hagut una davallada important, no? Llavors podria ser que aquí sí que hagués afectat aquesta petita part, la zona de la tancada.
La presència d'aquesta gavina és una garantia de bona situació mediambiental o no?
Bueno, aquesta gavina és una gavina una mica particular perquè és una espècie amenaçada, val? No és la típica gavina que podem veure amb el típic gavià, el vell de l'oqui potes grogues, sinó que aquesta és una gavina que està considerada vulnerable a l'extinció, val? I que depèn molt, el seu èxit depèn molt de la gestió que es pugui fer en certes zones on nidifica, perquè està doncs, amenaçada per depredació de competència amb altres espècies d'ocells o amb altres gavines, però també per guineus, i llavors doncs, una mica la gestió que es pugui fer o l'ocupació de zones que estan fora de perill d'accés de depredadors terrestres, doncs això els dona molta garantia de que pugui sobreviure. Sí que és veritat que durant molts anys havia la colònia de Catalunya, la punta de la banya havia sigut la més important del món, i ara aquesta espècie doncs, ha anat experimentant un desplaçament cap a noves zones, ha anat colonitzant noves zones del litoral català, cosa que li fa baixar una mica els nivells de risc, però continua amenaçada. Mm. Més que donar una garantia de bon estat mediambiental, que sí, perquè doncs, forma part de la biodiversitat, doncs és una mica particular per això, no? Perquè és una espècie que només nidifica a la Mediterrània.
Doncs esperem que, com deia ara fa un moment, es recuperi la nidificació i, per tant, puguem també, no?, ajudar a la recuperació d'aquesta espècie a través de les nostres costes i del nostre territori. Emma Guinart, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, tècnica del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i bona feina.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins després, a reveure.
Adéu.
Doncs aquest és un exemple de com els temporals, com el medi ambient, com aquesta situació un tant estranya i convulsa que hem viscut durant aquest principi de primavera, doncs han acabat afectant la nidificació d'algunes espècies. Des d'aquí, des del Far, ho seguirem observant. Ara el que fem és aturar-nos, perquè són gairebé les 5 en punt de la tarda. Tot just després tornarem parlant de cuina, estrenant, presentant-vos un nou cuiner o cuinera i parlant de plàstics. Tot això aquí al Far.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que cau, un altre cos que cau, i la mort amb gust de sal s'escola molt avall, i al fons els peixos cor glaçats imploren pietat. I Neptú, impotent, abaixa el cap. Fa tant de mal, però és llei de mar. No entenc aquests humans. No entenc aquests humans, no entenc aquests humans.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.